21 anys amb tu.
Heu de saber que diverses peces del gòtic mediterrani balear s'exposen al Museu del Prado fins dia 20 de setembre.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar la segona hora de programa. Això som a Tèntol i tenim per endavant encara dues hores més d'actualitat que ara repassarem. Tenim en Toni Cardell en nosaltres al control tècnic i si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
És el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Amb en Celestia Livem.
Som aquí.
I amb en Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu?
Bé. Va, ben.
Doncs avui començarem amb art, sobretot una exposició que ens ha creat molt d'atenció. Es tracta d'una nova mostra sobre el gòtic mediterrani que s'exposa El Prado, a Madrid.
Les Illes Balears són presents a l'exposició titulada La manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani 1320-1420, que es va inaugurar precisament ahir al Museu Nacional del Prado de Madrid i es podrà visitar fins al proper dia 20 de setembre. Entre les peces que hi ha presents a l'exposició trobam el Llibre dels Reis, custodiat per l'Arxiu del Regne de Mallorca, el retaule de Santa Quitèria, atribuït a Joan Lloert, o la taula de la crucifixió, atribuïda a Arnau Bassa. També s'han cedit altres obres com la pala de Santa Clara, del Museu d'Art Sacre de Mallorca, diverses escultures de marbre de l'Anunciació del Retaule Major del Santuari de Lluc o la Mare de Déu del Palau de l'Almudaina, que es troba al Museu d'Art Antic de Lisboa. Totes aquestes peces formen part d'una exposició amb més d'un centenar d'obres de diverses tècniques que explora com l'arribada d'artistes i obres italianes van transformar profundament el panorama artístic dels regnes peninsulars durant la baixa edat mitjana.
I nosaltres en volem parlar amb una persona que hi va ser a Madrid en aquesta exposició, en aquesta inauguració de l'exposició. És en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports. Pedro, com estàs?
Molt bé, Margalida.
Ja està
bé,
anat.
Tinc gust. Ja... I a Palma, sí, fantàstic.
Que bé. Quina meravella, no?, poder anar al Prado i veure aquesta exposició, que les Balears hi tenen tanta importància.
Sí, també, en primer lloc, enhorabona per la vostra documentació, esteu molt ben documentats i això també facilita molt la meva feina, eh? Perquè el que jo vos vull transmetre avui, precisament, aquesta emoció, emoció de que l'exposició del Prado es comprova que Mallorca no hi apareix com un element secundari, sinó que és essencial i central. Penseu que el recorregut de l'exposició, ja ens van fer les presentacions amb el comissari, en Joan Molienda, en Joan, ara no me sé qui és, en Joan, serà en Joan el comissari, ara no me surt, en Joan Molina, crec que serà. Lo important aquí és que l'exposició arranca precisament en dues peces importantíssimes del nostre patrimoni, que és precisament la retaula de Santa Quitèria i el Llibre dels Reis. Això vol dir que Mallorca, o la Balear, com a simplement cedir obres, sinó que és epicentre total de l'exposició del Prado. Això és realment emocionant.
Uh-huh. Pedro, te sentim un poc malament, també si agafes un lloc amb un poc més de bona cobertura.
Perquè millor ara?
Sí, qualque moment que te perdem.
I ai, no quina llàstima.
Perdre aquesta informació, no?
No, faltaria.
No. És una exposició d'aquestes temporals que fa El Prado i sí. que te va emocionar més, que és allò que vas dir, uau, això forma part de la nostra identitat, que ara parlàvem d'identitat.
És el que he comentat en el principi, que s'inicia el recorregut realment en dues peces centrals del nostre patrimoni, que és el retaule de Santa Quitària, precisament, i el llibre dels Reis. Vull dir que si tot el recorregut, el relat d'aquesta exposició, el punt inicial són dues obres d'aquesta envergadura d'aquí de Mallorca, això ja emociona, ja quan vaig entrar i ho sabia, però quan entres en el Prado i veus el retaule i veus el llibre dels Reis, és molt emocionant, ho dic de tocar, de veritat.
Sí, sí. Ja ho crec. A més, el Prado està fent una feina de comunicació fantàstica perquè s'han posat molt les piles en difondre les seves obres, estar presents a xarxes socials. Jo les segueixo i la veritat que fa molt bona feina en aquest sentit. Comenten una peça cada tant. No sé, troc que estan fent molt bona feina de comunicació. No sé si tu també ho has notat.
Sí, no, se nota moltíssim i també d'obrir el Prado a tot l'estat, a tot el territori nacional, que també és una altra cosa importantíssima i també els darrers anys ho estan fent i s'està lograt realment.
Senyor secretari, ha estat fàcil la cessió d'aquestes obres? O s'ha hagut de fer molta paperassa i posar d'acord moltes institucions?
No ha estat gens fàcil. Pensa que, si no estic equivocat, aquesta exposició comença 3 anys enrere. Vull dir que te pots imaginar que no està gens fàcil. Està per un costat. I tampoc és fàcil el tema del transport d'obres tan delicades que són les retaules, el mateix llibre dels Reis. Aquí sí que hi ha hagut una feina també per part del Museu de Mallorca i per part de l'Arxiu, que són els dos centres que conec. Inclús vos contaré una circumstància també especial, que Anna Maria Gràcia, la directora del Museu de Mallorca, va fer de correu en aquesta ocasió, per primer pic que ho fa, és a dir, correu és aquesta persona que acompanya l'obra. Ella va acompanyar les dues obres cap al Prado i també per ella ha estat una experiència brutal, perquè fer de correu i anar realment en el Prado per la directora també ha estat una experiència vital i emocionant.
És a dir, que ha dormit, ha custodiat les obres tot el temps.
Podem estar ben tranquils que Maria Gràcia ha custodiat totalment les obres.
Que divertit, eh?
Exacte.
En el mateix avió sí. I tot, perquè clar, això, no
sí,
sé...
Sí, clar. És meravellós, és per fer un documental realment, no?
Sí. Tota
la infraestructura necessària per traslladar aquestes obres és per realment recollir un documental.
Són de gran format.
Històric, a més.
Sí, retaules sí, de gran format, sí.
Sí, 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 sobretot és de Santa Quitària, és de gran format, sí, sí, sí.
I senyor Vidal, ja que hi ha hagut tan bona voluntat per part del govern de les Illes com per part de les institucions, creus que això haurà ajudat a bastir ponts perquè qualque dia mos deixin exposar, encara que sigui temporalment, els bous de Costitx? Ho dic perquè sembla que de les Illes... De les Illes a Madrid sembla que és facilíssim i jo crec que el mateix trajecte de Madrid a les Illes, i clar, si el govern de Balears ha facilitat tant la tasca per poder fer aquesta exposició que segurament és meravellosa, com us comentàveu, jo crec que ara és el moment per dir, escolta, Madrid, mira que bé ho han fet i que fàcil, sí. No?
Escolta, doncs tenen tota la raó del món. Ja no hi havia pensat en aquest tema. Vaig estar bé acompanyant realment en el president i la vicepresidenta, en Antena Roca, que està molt lluitador amb aquest tema i li comentaré, perquè sí que és veritat que és un bon argument, que no havia caigut.
I per cert, que el destacat de documentació del programa, no m'ho havia atribuït un mèrit que no és meu, ha estat en Miquel Junc, el nostre company, que s'ha encarregat de fer el guió. Ho dic perquè ell du tot el matí investigant per saber quines són les obres i que quedi clar... El César, allò que és del César.
No, també dic que en Pedro avui, bé, ahir, supòs, va anar a Reina Sofia
sí.
A veure obres d'altres artistes mallorquins. No sé quins artistes
sí,
mallorquins hi poden trobar ara mateix allà.
Sí, mira, i abans de deixar el Prado, heu comentat que hi ha una obra també procedent de Lisboa, i també és una oportunitat per veure realment la taula de la crucifixió en aquestes dues parts que estan juntes, que, si no estic equivocat, se poden veure juntes per segon pic en tota la història, perquè se van separar, se'n va anar una perduda que va acabar a Lisboa i l'altra va quedar a Mallorca. I ara és una bona oportunitat per veure la peça pues, més completa. Vull dir que també és una visió molt interessant. I, clar, i abans vam anar també amb el president del Consell, i n'Antònia Rà, que és la vicepresidenta, a veure l'exposició que ara de la col·lecció de Reina Sofia, i és també emocionant, perquè, clar, venim de l'art contemporani, venim d'on venim, del patrimoni que tenim tan important, cuit tot sentit. Vam estar acompanyats per Nassusi Gómez, que és molt divertit, perquè té el cavall Bernat al mig del Reina Sofia, ens vam fer una bona foto davant del cavall Bernat, que ens feiéssim a la platja, i això també és molt emocionant. És a dir, la presència mallorquina, la presència balear a Madrid ara és brutal, i com a institució no podem estar més que agraïts.
Si vos heu fet una fotografia en el Reina Sofia.
Exacte.
Les institucions segudes en terra, trencant el protocol, perquè podeu veure l'obra de Nassusi Gómez.
Exacte. Si deia, era conceptual de que nosaltres estiguéssim com a cada Sant Vicenç.
Exacte.
Vull dir, aquesta institució ens ha fet un acte performàtic en tota regla.
Clar, en Pedro Vidal té el poder de ser omnipresent. Quina és l'agenda avui de Pedro Vidal?
Bé, bueno, sí, avui, bé, beníssim. Avui cap al dia connecta a Calvià, que fan el documental de la Paca.
Sí.
Vull dir, fantàstic. Mos
hi veurem, i vendrem nosaltres també d'aquí de Tento.
Meravella, sí. meravella.
I, exacte, avui presentació de la pel·lícula Mallorca Confidencial, i també t'hauria de dir
exacte.
Que demà hi ha un esdeveniment molt important a la Llonja de Palma.
Exacte. Demà hi ha inauguració a la Llonja, a Caterina Gros, que quan ho vaig dir a la Reina Sofia no s'ho creien, hi havia les relacions institucionals, i en Carlos Urroz, que també és forma part de la direcció del Reina Sofia, i quan va dir, no, és que el mercadors inauguram els Caterina Gros, diu, Caterina Gros? I no donaven crèdit. Això és perquè vos doneu compte, que sé que vosaltres us trobeu, de la transcendència en temes culturals que estan fent des de Balears.
I m'han dit que han capgirat la Llonja de dalt a baix i que serà un espectacle extraordinari, això, aquesta intervenció que se farà.
És un espectacle.
Bé, sense, òbviament, no alarmar ningú, sense tocar el superpatrimoni que tenim.
No, el patrimoni... Bueno, no, hi ha un informe de patrimoni, no ho dubti.
No, ho sé,
i
cert.
Hi ha totes les mesures necessàries, que està bastant complicadíssim. Totes les feines que hi ha darrere no sabeu. En David Barro és el comissari, ho sap perfectament, i vaig parlar amb ell, i la veritat que ha dut una feinada increïble, i no només per fer l'obra en si, que és una obra... exproceso per fer-la allà, sinó tot el tema de seguretat de l'Anja ha estat bastant complicada, també.
Sí. I de s'haurà de veure...
Que sí que a vosaltres vos agraden molt les anècdotes.
Sí, per favor. Pedro, aquí és el moment i el lloc per contar anècdotes.
Mira, dins de l'Anja, pues, en aquesta disposició hi haurà un gran arbre, que aquest arbre ve d'una casa d'un galerista que va tenir la desgràcia que va caure, però ara acabarà dins o formant part d'una gran exposició. Vull dir que tot té un sentit en aquesta vida.
Vaja.
L'haurem d'anar a veure. Sí.
L'haurem d'anar a veure. Ja quan, sí. Demà vos diré de quin galerista és.
Demà ho podrem explicar?
Exacte. Els farem un petit spoiler. Val. I demà ja donarem tota l'explicació.
Molt bé. Pedro Vidal, secretari d'Autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.
A altres,
i te deixant de seguint la teva agenda.
Perfecte.
Fins una ferrada. Sí, fins més tard, Pedro, gràcies.
Fins més tard, adéu.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquesta exposició, d'aquesta part, d'aquestes peces que trobareu al Museu del Prado, formant part d'aquesta exposició del gòtic mediterrani, que es va estrenar, es va inaugurar ahir, i que la podreu veure fins al mes de setembre, si aneu o sou per Madrid. Però ara vos volem comentar un article del diari El País, que té un titular ben interessant. Diu així: prohibit parèixer vell. Como vive un perro viejo, como perro viejo, como vive un perro viejo.
Sabes, yo también sentí que me ataban por el cuello. La quería y ahora soy
sí, així com titulen aquest article a El País, apareix que està prohibit ser vell. El reportatge parteix d'una imatge de fa uns dies, Bad Bunny, a la Met Gala, caracteritzat com un home major. Una fotografia que xoca amb aparicions recents d'altres celebritats, com la de John Travolta, que va trepitjar l'estora vermella de Canes amb barba fosca, amb poques arrues i amb boina. Amb 72 anys, Travolta semblava més jove que mai.
De fet, tothom ho va comentar.
Sí, sí, sí.
És a dir, aquesta fotografia ha fet saber tot el món perquè varen veure un Travolta especialment
sí.
jove.
Més sa boina.
Tot.
Crec que encara el fa aparèixer més,
sí,
més jove.
Sí, sí, sí. Increïblement jove.
Sí, d'aquest article explica que hi ha estrelles que no només sembla que no tornen majors, sinó que queden congelades en cert moment d'una idea generalitzada que el públic té d'elles mateixes. Gairebé tots, diuen, han aprofitat una cirurgia que permet que els seus rostres tinguin un aspecte juvenil sense notar-se molt, que s'han operat i convertir-se en la Diana de bromes cruels. Fins ara...
Sí.
Estàvem...
En tenim molt de casos.
No, i sap què passa? Que ara ja estem en un moment que la gent que té dobbes ja és, està operada o no? És a dir, la gent que se fa aquesta pregunta, s'haurà operat, que s'ha operat, s'ha operat el nat, s'ha operat el pòmul, s'ha operat... no sé, que jo no sé els noms tècnics d'aquestes operacions, però és la pregunta que se fa la gent. I és molt curiós, perquè en lloc de parlar de jo què sé, que si fos un artista de la seva peça, de la seva obra, que van parlant de si aquesta persona s'ha operat o no s'ha operat. En
sí.
fi.
Bé, perdona, fins ara no, estàvem més acostumats que ho fessin les dones, però de cada vegada hi ha més homes que volen mantenir aquest aspecte juvenil eternament. I de cada vegada els humans vivim més anys, però no volem envair. La ciència estudia com ser de cada vegada més vells, però a la vegada estudia com fer-ho per no aparentar-ho, és a dir, reflexionen en aquest article. I les tècniques quirúrgiques, diuen, no són accessibles per tothom, així que la gent normal ha de recórrer a altres tècniques. Una, anomenada així a les xarxes, és l'age-making.
Sí,
matching.
No ho he sentit dir mai, que
això... Tampoc, però aquest article en xerrava. No.
Un intent de desaccelerar l'envelliment aplicant-se cremes, botox, prenent suplement, fent dietes extremes o anant al gimnàs.
Clar, és a dir, la gent que té pocs recursos o que té manco recursos, ha de, com que no se pot pagar segons quines cirurgies, ha de recórrer en això. Suplements, dietes, anar al gimnàs, cremes, que també val tot més,
Sí, sí.
T'anava a dir gent amb pocs recursos, gent amb recursos mitjans, seria.
Sí, però que no tenen els mateixos recursos com per operar-se operacions estètiques.
Però que això també val, això també val un potosí. No te penses que anar a comprar suplements de manera continuada, pagar-te la quota de gimnàs, posar-te botox o fer-te tractaments de vitamines... Sigui barat.
Si no tens recursos, no pots anar al gimnàs. O bé, pentura, hi ha gent que hi va i
és que normalment, quan no tens
coses,
quan no tens recursos, tampoc tens molt de temps de preocupar-te de com,
sí,
de com tens de cara.
No.
Estàs més preocupat en sobreviure.
Exacte. Bé, segons les dades de l'enquesta d'hàbits esportius de l'estat espanyol, el 2025 el 30% de la població estatal anava al manco. Estaven apuntats al gimnàs.
Que no és el mateix. Sí. Anaria que està apuntat.
Fa 10 anys només anava al gimnàs el 10% de la població.
Per això,
per tant,
clar,
hi ha hagut aquest augment d'un 20%.
Jo crec que estan més temps apuntat que com a assistent.
És que és diferent, sí.
Una cosa és pagar la quota...
Pagar és igual.
I s'ha d'amortitzar-la.
Amb allò que val anar a les quotes de gimnasos, tu penses dos pits no anaria. És a dir, quan veus allò que pagues, dius, no, he d'anar sí, perquè són unes inversions molt importants.
Però més allà del preu del gimnàs, pot ser, com a societat, hauríem de fer una repensada d'aquest culte excessiu que hem fet de sa joventut, i sobretot que, jo ho entenc, a la generació de mon pare i mon mare, una persona en 50 ja era un vell. En canvi, jo estic fregant als 50 i jo me considero talment un Peter Pan. I entenc que ara tothom intenti aturar els temps, però hi ha maneres i maneres d'aturar-lo. Ho comentava en l'altre dia, que un lot jove mitjanament curro i que amb una proporcionalitat àurea, com en el cas d'en Javier Calvo, de Los Javis, s'ha fet sa destrossa, que se va fer a sa cara a sa premier de La Bola Negra, a mi me sorprèn.
Quin era? És més alt o el més petit?
En Calvo o Salt? No, en Calvo o Salt, Nambrosi és petit.
Ah, Salt, que se va fer?
Jo no sé què se va fer sa cara, llavors diran que tot era maquillatge, quan ets de balla s'inflor, llavors que ets han maquillat malament, però sí, qualque maquillador t'ha fet aquella cara de Frankenstein, te puc assegurar que l'has d'acomiadar i t'has d'assegurar que no el contratin a cap pel·lícula mai del món, perquè allò era una desfeta. Però és cert que vivim amb aquest culte obsessiu que ja comença de cada vegada més joves. Gent de 30 fent-se tractaments, a mi m'acosta molt de creure, perquè jo no és 30, és que no tenia ni crema.
Exacte.
Jo crec que és una mescla, una suma entre culte i avorriment.
No,
més que avorriment, és
sobretot
no
sobre
com ocupar el temps.
Sí. No, i que
sobretot és supressió estètica que hi ha xarxes.
Sí,
jo crec,
sí, totalment. Sí. I que és molt poc versemblant, perquè ahir mirava una pel·lícula que se diu La Chica Zurda, que me'n va parlar en Eugenia San Pedro, i que és d'una família molt pobra de Corea. Clar, la protagonista dur morros operats, i se veu molt que dur morros operats. Jo no me puc creure una persona que en la pel·lícula la veus que li costa molt, que no arriben a final de mes, que passen unes penúries espectaculars, no te la creus a l'actriu, perquè realment dur morros operats. Sí. I llavors passen aquestes coses que dius, no sé, què han de fer?
Jo estic a l'espera que se posi de moda una altra vegada Natural Face, que són cares on no t'has fet res.
Exacte.
És que jo ara penso, Jorge Javier Vázquez, per exemple, l'operació que s'ha fet, jo hi ha cap vespre que fent zap en el mir i dic, aquest home hagués envaït d'una manera més o manco normal, però és que ara apareix un Madelman. El cantant de Maroon 5, el Levin, també s'ha fet una blefaroplàstia en els ulls, però s'ha estirat tant sa cara que té ses orelles en el clotell. Clar, arriba un punt que això saps que no és cert. Abans hi havia una cirurgia estètica realista o hiperrealista, que allò que intentava era que no se notàs que t'havies operat. En canvi, ara tot això mos és igual.
El nas d'aquesta persona tampoc.
Sí, però això crec que eren altres tipus de problemes que tenia ell. No, jo crec que
a part d'una operació, també.
A part d'una operació que no va fer la recuperació com tocava, crec que va tenir com a complicacions en necrosi i en el nas. Això ja serien altres 500, però dir lo que seria, clar, perquè una operació té complicacions.
Tarda sotmetre una operació quirúrgica.
Realities com Alaska i Mario, on en Alaska, deixant de banda lo que puguem opinar o no, fent apologia de la cirurgia i de com ha transformat el seu cos i liposucions i tal, clar, jo t'ho quedo amb un exemple que encara que tinguis els duros, no és imprescindible invertir-los. M'imaginen aquest tipus de coses. Si te fa il·lusió, sí, però després també d'entendre que hi poden venir complicacions.
Mm-hmm. Ai, Déu meu, quin món. Sí, haurem de reflexionar-hi.
Han d'aprendre a envair.
I que, sí, però que també la gent que se val la pena també molt bé. Vull dir que tampoc no és que...
Sí, però jo crec que s'hauria de fer un test. T'operes perquè realment te fa ganes operar-te o per la pressió ambiental que t'ha fet creure que si intentes congelar els temps a la teva cara, la vida t'anirà millor. Crec que aquest test el passaria un 1%.
És així, la pressió social és molt forta. Bé, hem d'acabar explicant-vos que una marca japonesa de patates fregides començarà a comercialitzar envasos en blanc i negre perquè hi ha una crisi de la tinta al Japó. Si és evident que l'home ve de la...
Sembla estrafolària aquesta teoria, però es funden uns fets que veiem cada dia.
El major fabricant de patates fregides i snacks del Japó va deixar d'ençà d'ahir d'imprimir en color els envasos dels seus aliments. Durant un temps, els envoltoris tindran un disseny més senzill i en blanc i negre. Segons expliquen a El País, l'origen d'això és la guerra dels Estats Units i l'Iran i el baix subministrament de derivats del petroli necessaris per fabricar les tintes de colors.
Aquesta magnitud no hi havíem arribat encara.
Però sabeu que el Japó va pegar fort aquesta crisi. I atenció, perquè expliquen en aquest article que suprimir colors pot modificar les decisions de compra i de consum. Els envasos alimentaris tenen un paper determinant en les decisions de compra, expliquen, tenen elements que criden l'atenció, ja ho sabem, fantasia narrativa, però també informació molt valuosa. Els supermercats són espais molt competitius i destacar entre la multitud de productes és importantíssim si vols que comprin el teu. I l'ús del color ajuda a captar l'atenció i a imaginar els productes, perquè el servei construeix associacions entre colors i sabors.
Va ser una enredada que no era una poma.
El nostre servei ja sap automàticament que si unes patates fregides venen en un envàs de color negre, són un producte premium a gourmet. Ahir mos ho comentava en Nadal Suau, en això.
Bé, però poc color tenen, no?
Tenen negre.
Si vols negre.
I normalment.
O platejat.
Sí.
I tenen una patata.
Sí, sí.
O platejat o daurat, sí, sí. Però és veritat que s'envat sol ser de color negre. Si és de color vermell, tot molt venen al cap unes patates salades.
Sí, sobretot molta potència de gustos.
Exacte. O si és de color blau, són més productes més light, amb manco sal, amb manco intensitat.
Ah, són, de... sí, els light són més
light.
Exacte, són...
més blava, et cels.
Exacte. El servei, diuen en aquest article, menja primer amb els ulls i l'envoltori d'un producte activa reconeixements sensorials que ens fan triar quin tipus de patates fregides ens ve més de gust en aquell moment. Així que ja veurem si aquesta decisió de fer bosses de patates fregides en blanc i negre afectarà en aquesta empresa japonesa a l'hora que els clients triïn
Els productes. Dins aquell univers de colorins...
De fotocopiadora.
Clar, però si després te trobes totes les bosses que són del mateix color,
sí, per això ho dic.
És difícil triar quina vols. Perquè,
dins aquell univers de colorins, quan al final dirà, ah, mira, aquesta és diferent.
Sí.
La gent deixarà de menjar patata fregida?
No, ho crec.
Això no passarà de moment.
També és una qüestió de 30 anys en menjant cada dia.
Jo no menjo cada dia,
no,
però
cada dia, evidentment, tu estic, però hi són sempre, les patates fregides.
Tenen molt de gust, i bo.
Hi són sempre.
I són addictives.
Però no crec que per aquest fet deixin de vendre-ne. Però simplement, el millor, a la gent li costarà més triar, perquè t'has d'aturar a mirar cada bossa que posa, de quin gust és aquesta patata, i...
No, i si te poses
però
a mirar...
Però hi haurà qualque distintiu, no? Qualque dibuix...
Jo tampoc sé japones, però les bosses tenien lletres
grosses.
Sí. Tot igual, però és en blanc i negre, no és en colors. Ara veure que ara que estan tan de moda aquestes botigues de menjar asiàtic, tot és de colors. Entres allà i és un univers de colors. A menys que trobaré avui.
I ara potser començarem a veure també bosses en blanc i negre. A menys
si mos arriben aquestes, però molt de taronja, molt de vermell. Ara bé, també és veritat que si mires la lletra petita d'aquests productes, tenen tanta quantitat de conservants, colorants i potenciadors de gustos de tot tipus.
Sants no ho solen ser.
No massa. Però bé, avui amb aquesta darrera notícia ho deixem així.
Quin és el teu moment de Tèntol?
Som en Xavier Droguer de Solla i aquesta és la resposta a la pregunta 1. Faig el meu Tèntol quan t'he acabat la feina, arribo a casa, me faig una infusió i toc quatre cors de la guitarra. Això és el meu Tèntol.
Tres ràdios, diversitat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el meu pare.
La meva padrina.
Dadi cul desbon.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les persones segons el consum del tabac. Està clar que la millor opció és la persona que no ha fumat mai, ni tabac ni cap altre producte per fumar, és a dir, el no fumador, que sol mantenir un estil de vida més saludable. Aquest terme, no fumador, s'escriu separat, són dos mots que no s'uneixen amb guionet. Bé, continuem. El fumador actiu és qui fuma de manera habitual o ocasional i inhala directament el fum del tabac. El fumador passiu no fuma, però respira el fum ambiental procedent de cigarrets d'altres persones, cosa que també pot afectar la seva salut. Finalment, l'exfumador és una persona que havia fumat en el passat, però que ha deixat el consum de tabac. Exfumador, escrit tot junt, sense guionet. Qui fumi sempre és a temps de deixar de fumar. Desitjam que de cada vegada hi hagi més ex. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Prestejant la història, Tomeu Canyelles.
Què tal, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, s'ha fet un poc a les fosques, aquest estudi. No sé si és intencionalament. Si
tenim llums.
Sí, o és que hi ha una presència...
Un poc
com...
apagats.
Sí,
Per donar un poc més de calidesa en aquest estudi. I que també tu ves de fora i fa un sol...
Sí, un puc dir, no? S'està complicant.
Fa molt de llum, sí. En un dia d'aquests.
Sí, sí.
Esplendorosos, com diríem.
Vaja que sí.
Que... també calorosos. Però bé, avui hem de parlar d'un tema realment universal.
Sí, sí, sí.
Un personatge que vol que te digui. Tal dia com avui, dia 26 de maig de 1897, es publicava Dràcula, la novel·la que va dur la fama internacional a Bram Stoker, un escriptor que ha quedat eclipsat pel seu personatge, perquè és molt més important,
sí.
Home, més conegut el sí, personatge
sí.
Que ell.
De fet, deia que per això tal vegada s'havien baixat un poc a junts, perquè el tema que duim avui, vaja, convida
no
una mica sa fosca.
No tenim en aquest estudi, però...
No, ni tampoc crucifixes, vull dir, no. Totes les possibles armes que podrien disposar per fer front a un vampir d'aquestes característiques no els tenim aquí, però bueno, el que poden fer és parlar d'ell, si vos sembla.
I tant.
Idò, sí, mem, responent a la teva pregunta, jo que sí, que perquè si demanem a qualsevol persona altres llibres d'aquest autor, segurament no sabrien dir altres títols més enllà de Dràcula, no? Que és la seva obra magna i un dels llibres més reconeguts de la literatura contemporània mundial. Hem de dir que la seva vida, la d'aquest autor, va ser relativament tranquil·la abans de la literatura. Aquest home, vull dir, era graduat en ciències i matemàtiques, però va passar pràcticament 3 dècades exercint de secretari personal d'en Henry Irving, que era un cèlebre actor de teatre. No obstant, això no va impedir que en Bram Stoker estigués molt ben connectat en cercles intel·lectuals que discutien de tot un poc, no? De política, de literatura i també, ho hem de dir, d'ocultisme, un fet que estimulà la seva imaginació com a escriptor. Ell va debutar precisament en el món de la literatura en 30 anys complerts i durant un temps va alternar la novel·la amb relats breus, amb peces teatrals i crítica. Però hem de dir que la fama li sobrevingué a partir de 1897, quan ell ja tenia una cinquantena d'anys. No? Dràcula, com bé dius, va ser un fenomen tan fort que associà la seva figura a la del vampir. No? I també a la d'un imaginari de terror modern que més enllà de tot, el que va convertir-se en Bram Stoker en un dels escriptors més polivalents i actius del món cultural victorià.
Uh-huh. I sempre s'ha dit, Tomeu, que el personatge de Dràcula ja existia abans de Bram Stoker. Creus que és així? Tu creus que hi ha aquesta inspiració que qualcú ha trobat?
Sí, mem, a veure, hi ha una llarga tradició de literatura de vampirs abans d'en Bram Stoker. De fet, dins el folclore centroeuropeu ja hi podrien trobar bastants d'exemples, no? El trasbassament d'aquesta figura, és a dir, ser d'un mort que torna a sa vida amb intencions, podien dir, no massa bones, a la literatura anglesa correspon en el poeta Robert Southey, a principis del segle XIX, no? Poc temps després, en John Polidori configura el mite del vampir aristòcrata i ho va fer gràcies a un relat que es diu El vampir, publicat el 1809, després d'haver compartit estada amb Lord Byron i Mary Shelley, és a dir, l'autora de Frankenstein, a una mansió suïssa que era la Villa Diodati, no? 3 anys abans. Bé, aquest conte d'en Polidori és transcendental, ja que presenta un arquetip que dècades després en veurà de ple amb Bram Stoker, no? I quin és aquest arquetip? I, bàsicament és d'una criatura maligna que adopta la forma d'un noble excèntric, carismàtic i profundament seductor mitjançant la figura de Lord Ruthven, no? L'any 1872, és a dir, 26 anys abans de la publicació d'en Dràcula, també hi ha un altre precedent interessant, que és Carmilla, un relat de terror gòtic signat per l'escriptor Joseph Sheridan, i que, segons els entesos, se cimenta les bases del mite vampíric en la seva ambientació melancòlica i també dosis, ho hem de dir, d'un erotisme una mica contingut, no? Vull dir, seria incorrecte dir que en Bram Stoker afusellà aquestes novel·les per crear en Dràcula, d'acord, però sí que ens toca ser justos i dir que sense aquests precedents, en Softay, en Polidori, en Sheridan, i d'aquesta història hagués estat completament diferent.
Sí, clar, sempre hi ha d'haver referents,
sí,
no?
I tant.
En aquesta vida i també en aquesta història, i a més sempre s'ha dic que a banda d'aquests precedents literaris de Stoker també s'inspirà en la figura d'un dels líders polítics més cruels de tota la història d'Europa.
Així és, en Bram Stoker no ignorava les llegendes entorn a la figura d'en Vlad III de Valàquia, més conegut com l'Empalador, no?
Empalador.
Aquest príncep del segle XV, no, lligat a l'ordre militar ultracatòlica del drac, ha passat a la història per la brutalitat dels seus mètodes repressius, on l'empalament es va convertir en un dels segells més distintius del seu govern.
Empalament,
no?
Mos referim a...
Travessar una persona de dalt a baix amb una pica, no? Vull dir, això el va convertir en algú molt temut pels otomans, no? Però també pels seus propis súbdits, no? De fet, les cròniques ens parlen d'un individu completament imprevisible, no? La típica persona que no et voldries creuar quan té un mal dia, no? De fet, va castigar amb ferotgia qualsevol dissidència, oposició o senyal de debilitat política. I, per tant, va emprar el terror, és a dir, de les tortures, de les execucions públiques, etc., com una arma gairebé ideològica, i no estranya, per tant, que inspirés un autèntic pànic entre la seva gent, no? També hem de dir que la inspiració d'en Dràcula amb Vlad III és més que res subtil i simbòlica, no? En Bram Stoker es veu que tenia nocions sobre la seva biografia, però poca cosa més. Dràcula, comparativament, és un personatge molt més sofisticat, que des de la seva naturalesa sobrenatural crea una amplíssima diferència respecte a qualsevol altre precedent històric, no?
I ara tu m'ho explicaves, Tomeu, ja saben que Dràcula és un llibre icònic i molt popular, però no sé si hi ha qualque fet en aquesta novel·la que contrasti amb l'arquetip cinematogràfic que s'ha fet d'aquest personatge mateix.
Jo crec que, com la majoria de casos, els llibres ens aporten molta més informació sobre els escenaris i també la profunditat psicològica dels personatges, no? Podríem dir, per tant, que el llibre és més complet en el sentit de que ens permet captar una ambigüitat com una espècie d'ambivalència que les pel·lícules no tenen, no? I això, de fet, jo diria que és el que fa especialment terrorífic el vampir d'en Stoker, no? Vull dir, l'ambigüitat que obre la porta allò desconegut i, a la vegada, les incomptables preguntes que ens formulam al voltant de la seva naturalesa, no? Tant física com moral, d'aquest personatge d'en Dràcula, vull dir. La cultura audiovisual és vera que ha sensibilitzat el vampir a partir d'uns trets molt identificables. Ja ho sabeu, aquelles dents que surten per damunt la boca, no? La capa, l'accent estrany i exòtic, aquest posat aristocràtic, fins i tot, no?
Sí, com, però també sí, és vera... com anava vestit.
Exacte, però és que també és novel·la, aquest vampir és realment un agent corruptor, no? És a dir, podreix la llar victoriana i amb ella també l'ordre social, no? A més, la pantalla de cinema ens mostra també un vampir com molt dominat pel desig carnal, no? És un seductor.
Ell cerca com aquesta sang fresca, no? Tot moment, no sé què coll que mossegar, aquesta sang que xuclar. Però el Dràcula d'en Stoker és molt més pacient, no? És com una espècie d'estratega, podríem dir, que instrumentalitza les persones fins a aconseguir tot allò que se proposa.
Ah, sí. És a dir, que en el llibre no és tan carnal.
Exacte. Com més contingut, podríem dir. Això fa misteriós, vull dir que val la pena també d'entrar-nos dins aquest mite del vampir més enllà de les pel·lícules, sinó també és literari.
Clar que sí. Dem al principi d'aquesta secció, que avui és el Dia Mundial de Dràcula, podem dir, per tant, que el llegat d'aquest vampir és més viu que mai, Tomeu.
Uai, i tant que sí, perquè, mem, aquest dia commemoratiu no fa més que recordar-nos que en Dràcula és molt més que una novel·la clàssica d'en Bram Stoker, sinó, de fet, un mite modern que s'ha anat reinventant fins als nostres dies. I, mami, com ho ha fet? Pues, tenim moltíssims exemples, no? Vull dir, les sèries, les pel·lícules, exposicions, fins i tot, llibres, i també una quantitat ingent de merchandatge que l'ha convertit com en una icona popular adaptable, a més, en múltiples contextos.
Tu tens,
no?,
qualque camiseta de Dràcula?
Mira, d'en Dràcula no, però sí que en Nosferatu sí.
En
Nosferatu també va ser com un clàssic del cinema de terror, en aquest cas, sí. Però no, d'en Dràcula no, mira, m'has donat una idea. Però també hem de dir que, més enllà de les camisetes, també aquesta influència ha donat pas a noves tradicions de vampirs, no? Per exemple, tots aquests productes dirigits a adolescents, perquè va fa uns anys en tot allò de Crepúsculo i de més, va desfermar com un interès, sí, cap al vampirisme, no?
Sí.
A tot nivell estètic, no?
Quan jo era petit hi havia la nissaga aquella del petit vampir.
Ah, també, també.
De llibres que eren més infantil i juvenil, no tant com Crepúsculo, que era com a més ja young adult, que diuen,
sí,
jove adult,
sí,
però jo me'n recordo del petit vampir llegir a l'escola.
Sí, i també sèries que quan eren petits, no? Jo me'n recordo que també hi havia una japonesa com un mitjà anime també d'en Dràcula quan eren petits, que era al·lucinant, no? Però bueno, jo crec que al final tot això en conjunt, sèries, pel·lícules, llibres, etc, el que han fet és alimentar també com una fascinació inquietant cap a aquesta regió de Transilvània, aquesta regió romanesa que ha esdevingut com a possiblement la gran beneficiària d'aquest mite literari.
Sí, perquè té molt de turisme, no?
Quanta de gent va allà, no?, cercant aquests castells, no?, concretament un d'ells, no?, que està com molt associat també a aquest imaginari,
sí,
no?, vull dir, hombre, jo que sí, que també se nota a nivell de turisme.
No, avui dematí entrevistàvem en Pedro Fillol d'Aviva el dia i parlava que entre les destinacions noves exòtiques a Europa hi ha Romania i en part, evidentment, és gràcies a l'en Dràcula.
Per tant, una destinació a descobrir.
Tot i que això sempre em faria una mica de por.
No ho sé, no?
Ja, però anar a castells aquests i que t'enganxi sa fosca sense volar... A mi de dia me seria igual,
és
però
fàcil,
de vespre...
És fàcil deixar volar sa ment, oh?
Per això.
És quan mos donem compte de totes les pel·lícules de terror que hem vist, tots els llibres de misteri que s'han acomodat dins el nostre subconscient...
I venga, creus.
Mira. Però ja de ben petits, perquè ara recordo una pel·lícula que té pocs anys, bé, pocs no, ja és del 2012, que és Hotel Transilvània, que l'han vist a tots els infants...
Sí, sí, sí.
Que
ja és com una figura estimada, no? És també com un poc,
totalment,
no sé.
I que és normal que sigui un personatge tan conegut, perquè ara mateix, quant de milions de persones han vist Hotel Transilvània?
Moltíssim.
I també hi havia la família Adams, que el padrí era com un draculín. I també hi havia un gelat,
sí,
que se deia,
sí,
Dràcula.
Oh, mira, ara que fa calor, m'estàu donant una grandíssima idea ara mateix.
És vera. I no era el que més se consumia, però era un gelat,
bé,
interessant.
Però ha sobreviscut en els nostres dies. Si recordeu tot aquest llistat de gelats de la nostra infància...
Encara n'hi ha.
És vera, poquets en queden, hem de dir, però Dràcula, mira, s'ha mantingut el seu mite.
Jo sabia anar al súper i n'hi havia.
Ah,
I a més, Dràcula tenia una cosa bona, que era que mesclava la cobertura amb gut de cola, aquella espècie com de maduixa...
I vainilla.
Amb vainilla. Era,
ah,
com un, era com un combo. Podies passar per diferents sensacions.
És vera. Acabant sa sang. No?
Que sí, com hem començat parlant del llibre i hem acabat parlant de polos.
Bé, però és que normal, fa aquesta calor. Vull dir, jo ara mateix me fa més por ara mateix a mi aquesta calor que no pas un vampir.
Totalment. També moltes gràcies. Que bé. Avui és el Dia Mundial de Dràcula. Fem una pausa i tornem tot.
Ràdio és humor.
Ei, què vols, pos? Jo un granissat colonet.
Si es
esportiu té un nom. Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Algun costum abans d'anar a dormir que vos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que Ginestar és una de les bandes que actuen al Tribufest aquest cap de setmana.
Soc teva, no sé en qui m'he convertit. Diré de cop el que mai t'havia dit. Et veig després.
Perd el cap, una de les cançons dels germans Júlia i Pau Serrasolses, Ginestar, del seu nou i cinquè disc titulat Gira tot igual però diferent, és allò que escoltàvem. Un nou cançoner emocional que explora els cicles de l'amor i de la vida. Tot es repeteix però és diferent. Pop lluminós, pulsió rock i balades íntimes. Un nou cançoner d'amor polièdric, Ginestar, són un dels reclams del festival familiar Tribufest que encapçalen els Pets Sidoní, La Fumiga o Cucorba. Ginestar hi actuarà el dissabte.
I nosaltres en volem parlar amb en Pau Serrasolses, que és un dels components d'aquesta banda, Ginestar. Com estàs, Pau?
Hola, molt bé, molt bé.
Benvingut, moltes gràcies. Com és això de tocar per un públic familiar? Estau acostumats o no? És nou per vosaltres?
No, ho hem fet algunes vegades a pobles i ciutats d'aquí a Catalunya i serà la primera vegada que ho farem a Mallorca, així que ens fa molta il·lusió.
Que bé. Gira tot igual, però diferent, és a dir, les cançons tornen a cantar sobre l'amor, des d'un nou món més reflexiu. Des de quin, Pau?
Des de la nostra pròpia existència. Ja ens hem fet una mica més grans que quan vam publicar el nostre primer disc i ens ha donat molt temps a viure, a gaudir, a patir, a que ens passin totes les coses possibles durant els 8 anys aquests que portem fent cançons. I bé, és com deies tu, les coses en aquest disc estan una mica més pensades i reflexionades i li hem donat una volta més.
Clar, dissabte tocareu a Felanitx, just abans dels Pets. No sé si ho coincidim mai, a escenari amb els Pets, Pau.
Sí, unes quantes vegades.
Durant
les gires de l'any passat i fa un parell d'anys vam coincidir i, bueno, sempre ens han tractat molt bé, ens han apadrinat, són com si fossin uns tiets per nosaltres.
Sí, és que la setmana passada parlàvem amb en Lluís Gavaldà també de aquest concert que faran dissabte a Felanitx i també mos explicava, doncs, això, aquesta manera igual però diferent de tocar per un públic familiar, perquè al final és el mateix projecte, però no sé si un s'ha d'adaptar o explicar un mes les cançons que tocareu o no cal.
Bé, jo diria que no cal adaptar-ho gaire. Crec que d'anar als Pets com nosaltres ja de per si fem música que agrada als nens i que ja està adaptada al públic infantil. Potser alguna cançó que ens l'estalviem i en fem alguna d'altra que pugui tenir potser imatges més divertides o més clares pels nens perquè entenguin les màximes coses possibles, però bé, a nivell de llenguatge i a nivell de parlaments i tot plegat, potser sí que adaptem una mica i intentem fer-los més partíceps.
Clar, perquè el públic, supòs, Pau, se l'ha d'educar des de petit, que millor que aconseguir fans futurs de Ginestar que vagin en el Tribufest i a partir d'aquí ja vos descobreixin i ja sigui una carrera de fons amb vosaltres.
Total. Ara comencem a tenir aquesta sensació de que la gent que ens escoltava fa 8 anys, quan començava més gent de la nostra edat, que ara ja tenen fills alguns, al voltant dels 30. I sí, és la millor manera d'aconseguir públic nou, no? Agradar als nens petits i bé, sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bona i és un bon símptoma.
Sí, també és un públic exigent, sempre, l'infantil. Però bé, és un festival que ja té uns anys, ja està prou consolidat i també ha arribat amb la calor, perquè tot i que Pandures cap de setmana baixa un poquet, ja serà un concert com aquest d'estiu, Pau?
Sí. Bueno, encara no n'hem fet gaires així a la tarda, hora de festival una mica. I sí, és un gust quan arriba el bon temps i la gent surt al carrer a fer-se la cerveseta, a veure concerts, a escoltar música, a estar amb la família, és bueno, crec que és ideal.
Tu i la teva germana continuau al capdavant d'aquest grup. Supos que t'ho han demanat moltes vegades, però com es fa feina amb una germana o un germà?
Doncs un gust. Amb la Júlia sempre ens hem portat molt bé i ara aquí ja no només tenim una relació de germans, sinó que som socis d'alguna manera i companys de feina. Doncs està molt bé tenir algú al costat amb qui confiïs molt. Ara ja també hi ha una qüestió de diners, no?, que hem de tractar sovint, no? Hem tret una empresa i bé, és fantàstic.
Clar, perquè tots dos vos dedicau exclusivament en això, no? Entenc.
Sí.
Per què li vareu posar Ginestar? No m'ho ha demanat mai.
Perquè és el cognom d'una miliciana que es deia Marina Ginestar, que té una foto molt emblemàtica a la terrassa d'un hotel de la plaça Catalunya i ens va agradar molt aquella foto i mira, vam pensar que era un bon símbol.
Idò, mira, quina... ens ha ajudat també a conèixer-la per aquells que no la coneixíem. Dèiem que teniu un nou disco, que podrem escoltar les cançons d'aquest nou disco en aquest concert, Pau?
Sí, la majoria sí. Potser, com et deia abans, no?, ens estalviem alguna que potser és una mica més, no sé com dir-ho, més explícita o més dura, no? Perquè també ens ve de gust això, fer cançons una mica més optimistes, que els nens s'hi enganxin i crec que és una bona manera de, això, com et deia abans, de captar públic infantil, públic jove. I bé, és veritat que en aquest disc, com deia abans, és més reflexiu, però hi ha alguna cançó pujada de to que no farem.
Clar, Pau, ara parlaves que ja duis molt d'anys fent feina plegats, la teva germana i tu. En quin moment vareu ser conscients que la música podria ser una manera de viure? Vull dir, perquè quan tu en té un grup de jove, arranca amb tota cirurgia del món, però ha de fer 50.000 coses. En canvi, pot arribar a l'estabilitat que teniu ara, els germans ser resolses, poder treure discos, fer gires, i sobretot que la gent i el públic us acompanyi, no sol ser allò habitual. En quin moment? No sé si un dia després de dinar... a la sobretaula, la teva germana i tu, na Júlia i tu, vareu dir, ho hem aconseguit. Ara ja som un grup. Ja poden tirar cap endavant amb aquesta feina.
Bé, la Júlia tot just està fent ara el pas de plegar a la feina que té, bueno, que tenia. I jo fa uns 4 anys o 5, quan veia que no podia més, perquè estava molt cremat, havia d'escriure un disc i, a més, feia 8 hores a una altra feina i bé, va ser un col·lapse. Vaig fer números i vaig veure que la piscina no estava molt buida, però o sigui, estava allà a mitges i vaig dir, doncs m'hi tiro i a veure què passa.
En aquest disco heu col·laborat amb persones com, per exemple, en Albert Mangou, Ernest Cruzats. Ara les col·laboracions estan a l'ordre del dia, tothom en fa. Vosaltres vas fer especial il·lusió que fossin aquestes dues persones o com vol triar per fer aquest disco?
Doncs per amistat, en el cas de l'Alba Armengou, perquè ens coneixem de fa un temps i sempre hem tingut molt bona relació, té una veu preciosa i bé, és un luxe que hagi volgut cantar al nostre disc, i l'Ernest Cruzats perquè és un ídol per nosaltres. La Iaia és un grup que hem escoltat tota la vida i bé, quan va dir que sí també, quan es sumava al projecte, doncs ens va fer una il·lusió tremenda. Bàsicament les col·laboracions les hem escollit per amistat o per admiració.
Uh-huh. I de dissabte les podreu escoltar al Tribu Fest, en aquest festival familiar que es fa a Felanitx, a part de la torre. No sé, has estat mai, Pau, a Felanitx?
És que ara dubto, eh? Ara dubto, no ho tinc clar.
Bé, no passis pena, que quan t'entris per el portal ho coneixeràs.
Clar.
Des poble. Moltes gràcies, Pau Serra Salses, una ferrada.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Dissabte actuaran el Tribu Fest, ho faran juntament amb els Pets, Sidoní, La Fúmiga o els Cucorba, en aquesta nova edició. Nosaltres amb aquesta música arribarem a les 5 del capvespre i després tornen tot una.
Sigui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat fa d'haver-se una hora amb el 57.7% de les propostes dels grups aprovades.